Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Joan Torres.
Bona nit, són les 10. Benvinguts al Nou C. No podeu anar a dormir sense saber que... De seguida parlem dels incendis que continuen arrasant el País Valencià i de les fortes pluges també que avui han caigut al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida, i de les que cauran demà, que es preveuen fortes. Però abans, ens avancem unes hores perquè demà farà 5 anys dels atemptats a Barcelona i Cambrils que van deixar en xoc Catalunya. El 17 d'agost del 2017, una furgoneta entrava a tota velocitat a la Rambla de Barcelona a 5 minuts per les 5 de la tarda, provocant la mort de 14 persones i deixant-ne a 100 més de ferides. Més tard, el seu conductor també matava el jove Pau Pérez, tot fugint, i ja de matinada, alguns dels altres terroristes també atemptaven a Cambrils matant una dona. Els atacs es produïen després que l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, els hagués preparat en una casa d'Alcanar que finalment va acabar explotant-li al damunt. L'imam ho feia amb l'ajuda de diversos joves de Ripoll, precisament, que es van radicalitzar. Bé, això és només una pinzellada molt ràpida d'unes hores que es van fer eternes i que van acabar amb la mort per part de la policia, mans de la policia, dels atacants de Cambrils, i 4 dies més tard, també del conductor de la furgoneta de la Rambla, Younes Abouyacoub. 5 anys després, una de les preguntes que es plantegen és: el perill d'atemptats d'aleshores és el mateix que hi ha ara? Per mirar de treure'n l'entrellat a aquesta hora, podem parlar al Nou C de RAC1 amb Jofre Montoto, analista de seguretat i expert en jihadisme i radicalització violenta. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Jofre, demà es commemoren aquests 5 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils, un temps en el que han canviat moltes coses i molt ràpid a tot el món. Estat Islàmic, per exemple, ja no té territori sota control, a l'Afganistan hi tornen a governar els talibans, i a Europa ja no parlem tant d'aquest perill terrorista, tot i que el govern espanyol manté el nivell d'alerta en un 4 sobre 5. Quina és la situació exactament de risc terrorista que ara hi ha ara mateix a Catalunya i a Europa?
La situació de risc ha baixat. El nivell 4 es manté més per motius polítics que estrictament policials, però a l'haver-se acabat l'efecte crida, l'efecte d'equip guanyador que tenia l'existència d'Estat Islàmic en un territori propi, etcètera, doncs aquesta intenció que hi havia abans, aquest focus d'atenció, ha desaparegut, i per tant el risc de que hi hagi joves disposats a sumar-s'hi, doncs també és més baix.
El ministre de l'Interior, tot i això, Fernando Grande Marlaska, alertava fa tot just unes setmanes que l'Estat espanyol continua sent un objectiu de les organitzacions terroristes i incidia sobretot en la importància de la seguretat a la zona del Sahel, que comprèn bona part del nord de l'Àfrica. Quins són els principals conflictes que hi ha ara mateix en aquesta zona i per què hauria de preocupar?
En primer lloc, sí, és cert que segueix havent-hi risc d'atemptat. De fet, en qualsevol moment podríem trobar, doncs, amb un atac de tipus atropellament, tipus apunyalament, tot i que fa molt de temps que no n'hi ha. I a nivell de fora d'Occident, doncs, efectivament, tenim el Sahel, tenim la zona de la Banya d'Àfrica, tenim el Caucas, sobre el que Rússia manté una apagada informativa total, però que hi ha conflictes importants, i tenim Orient Mitjà. És a dir, la ideologia i els brots de violència que provoca aquesta ideologia està bastant extensa. Ah, i hem deixat a Nigèria, on tenim un grup, Boko Haram, conegut per haver segrestat nenes diverses vegades, doncs que també està actiu.
Mm-hmm. Quina és la principal forma d'organització que tenen ara mateix els grups terroristes? A finals de juliol, l'Europol alertava de l'ús del crowdfunding a l'Estat espanyol per finançar-se. És la principal?
Bé, històricament n'hi ha hagut diverses, eh? El que sí que han fet normalment les cèl·lules jihadistes és autofinançar-se. I com ho feien? Doncs falsificant targetes de crèdit i amb petites vendes de droga, fins a, per exemple, robar passaports i revendre'ls, etc. O la mateixa de Ripoll, que bàsicament s'autofinançava amb els seus propis diners i amb algun petit robatori que van cometre. Crowdfunding, normal. És una eina que tenen i que lògicament fan servir, sí.
Quina seria l'estratègia més eficaç a curt i llarg termini, segons la teva opinió, per intentar combatre aquests moviments? Entenc que és una resposta molt, molt complicada i molt complexa, eh? Però vaja, tu en tens més context i perspectiva.
De fet, la resposta, és a dir, quina és la manera o el què, no és gaire complicat. És acabar amb la ideologia o aconseguir que el màxim de gent possible deixi de veure aquesta ideologia com a quelcom atractiu. Com fer-ho? Doncs això és més complex, no? Per exemple, doncs, en campanyes de antiradicalització. Malauradament és tot el que es pot fer en aquest nivell. I ja dic que és la millor manera de combatre-ho.
Parlar-ne és bo o seria millor no parlar-ne des dels mitjans de comunicació?
Jo crec que és molt millor parlar-ho i parlar-ho clarament. El jihadisme és una ideologia política que sí, és cert que té una base cultural determinada, però com la tenen altres ideologies polítiques radicals i violentes i d'odi, i per tant doncs, s'ha d'explicar que la gent entengui que el jihadisme, per exemple, no representa l'islam. Quan no en parles és quan permet que s'estengui en allò molta llegenda urbana.
Jofre Montoto, analista de seguretat i expert en jihadisme i radicalització violenta. Gràcies per contestar les preguntes del 9C de RAC1.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Per cert, que segons avança El Periódico, 5 anys després dels atemptats a Barcelona i Cambrils, cap dels 3 joves terroristes que no va morir durant els atacs i a qui es va enviar a la presó ha mostrat cap signe de penediment. És una de les conclusions que aviat es publicaran en un informe de la xarxa europea d'alerta sobre radicalització. Mentrestant, després de tot aquest temps, a la urbanització Monte Carlo del Canà, on els terroristes preparaven els atemptats, encara no han oblidat l'explosió del xalet. Segueixen havent-hi algunes cases ocupades, com en el cas de la que va esclatar pels aires, tot i que hi ha més patrullatge policial. Des del Canà Platja, Sílvia Barbís.
Ara està asfaltat el camí d'accés a l'urbanització, però no els carrers de terra com el Monte Carlo F, on hi havia el xalet on els terroristes fabricaven explosius per atemptar i va esclatar. Ara al seu lloc hi ha un solar tancat. Molts dels veïns són estrangers, alguns són ocupes, ens expliquen. No han volgut actes per recordar aquells fets, però els ha costat oblidar els detalls. Núria Gil és veïna de la urbanització.
Ara ja no la sento, però durant 2 o 3 anys, a la mateixa hora, tenia com una cosa que m'agafava el cos i sentia la bomba.
Expliquen que els cossos policials hi fan més patrullatge, però segueixen denunciant inseguretat. La policia local explica que arran del sinistre van canviar els protocols per controlar la població resident. Però hi ha 1.500 xalets disseminats pel terme i no tothom s'empadrona.
Per recordar les víctimes de Barcelona i Cambrils, demà a les 10 del matí, familiars i institucions commemoraran el 5è aniversari dels atemptats en un acte al cor de la Rambla, al Pla de l'Osona. Es va instal·lar el memorial. Està previst que sigui curt, de només uns 20 minuts. Inici de l'informatiu. Enorme preocupació al País Valencià, on es continua lluitant contra diversos incendis que estan arrasant el territori i que ja han cremat més de, atenció, 11.000 hectàrees en un perímetre d'uns 80 quilòmetres i en una zona molt boscosa. El més gran és a la Vall d'Ebo, que ja n'ha calcinat 9.500 i que continua fora de control, però també el de Begís, al centre del País Valencià, que n'ha cremat unes 800 hectàrees. Corresponsal de RAC1 a València, Raquel Andrés.
Els focs que més preocupen a hores d'ara són el de Vall d'Ebo, a les comarques de la Marina Alta i el Comtat, on s'han calcinat 11.000 hectàrees, i el de Begís, a l'Alcalatén, on s'han cremat ja 800 hectàrees, unes zones de gran valor ecològic al País Valencià. Entre els dos incendis s'haurien desallotjat unes 2.000 persones. Ambdós estan descontrolats en zones d'accés complicat i la causa seria un jump. Així ho ha explicat esta vesprada el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
Estem en una situació absolutament trista, no? Cada incendi acaba en una part del nostre patrimoni natural. En aquests moments, sobretot, el que hi ha és una incertesa respecte al que passarà a les properes hores. Jo vull dir-li a la població que aquestes pròximes hores van a ser hores molt complicades, que mantinguem, per favor, la serenitat.
Ha afegit que a l'incendi de Begís, 2 bombers han resultat ferits, a més d'un 5 persones que anaven en un tren de rodalies a l'altura de Caudiel.
De fet, segons les últimes informacions, hi hauria uns 11 ferits en aquest tren. Eren diverses persones, diversos passatgers del tren que haurien saltat del pànic provocat per l'incendi. Són les últimes informacions que ens explicava la Raquel Andrés. Ella ens comentava aquests 5 i ara hi ha una última hora que comenta que no serien 5 els ferits que saltaven d'aquest tren, sinó 11, entre ells una nena d'entre 8 i 10 anys. Bé, l'altra cara de la moneda d'aquests focs a València la trobem a Catalunya, on una de les imatges d'avui han sigut les espectaculars mànegues marineres acompanyades de vent i la forta pluja i pedra que ha caigut durant el migdia i la tarda a la costa de Tarragona. Les mànegues s'han vist al Cap de Salou i a Mont-roig, per exemple, però és que a Reus la fotografia és de carrers absolutament inundats. A més, a l'Ametlla de Mar hi ha caigut pedra del tamany d'una pilota de golf i càmpings de Tarragona i alguns cotxes han patit danys importants per aquesta pluja i pedregada sobtada. De moment, se'n desconeixen els danys econòmics. Però atenció, perquè demà s'han de repetir alguns d'aquests episodis sobtats i violents a més comarques de Catalunya. Xavi Segura.
Sí, de fet, les fortes tempestes començaran a caure a partir del matí i s'aniran estenent per moltes comarques amb el pas de les hores. Afectaran principalment punts al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, la Catalunya central, el Pirineu i el Prepirineu. Localment, tornaran a ser violentes, acompanyades de pedra i de fortes ventades. Tot plegat després que els forts aiguats d'avui hagin deixat entre 30 i gairebé 70 litres per metre quadrat a punts de l'Ebre i entre 20 i quasi 50 litres al Camp de Tarragona i al Pla de Lleida, molts dels quals caiguts en només mitja hora amb importants pedregades i diverses inundacions.
Espanyol obre la porta a estudiar les mesures que proposa el Servei Català de Trànsit per reduir els accidents i les cues gairebé diàries a la P7. Són, per exemple, restriccions en la velocitat màxima a 100 km per hora en alguns trams o l'ampliació del parc de grues per actuar més ràpid quan s'avarien vehicles. Tot i això, Joel Peña, la Moncloa encara no ha rebut cap proposta formal.
No, de fet, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha estirat les orelles a la Generalitat perquè assegura que les propostes només els han arribat a través dels mitjans de comunicació. Ho ha dit el Món a RAC1.
A nosaltres formalment no ens ha arribat aquesta petició al Ministeri de Transports i Mobilitat. No ens ha arribat, però en qualsevol cas, doncs, com sempre fem, si pot ser una mesura que sigui útil, no?, per millorar la capacitat, la fluïdesa del tràfic en aquesta via, doncs nosaltres l'estudiarem. Si és una bona mesura, doncs no hi ha cap problema per implantar-la.
Unes mesures, això sí, que busquen resoldre els problemes que s'han creat arran de l'aixecament de les barreres dels peatges de l'AP7, entre d'altres vies, ara fa un any. Tot i això, encara hi ha carreteres de pagament a Catalunya i Raquel Sánchez ha admès que el nou sistema de finançament d'autopistes per vinyeta no estarà a punt fins al 2024, tal com obliga la Unió Europea.
Raquel Sánchez, per cert, també ha reconegut que els abonaments gratuïts per rodalies i mitjana distància que es posaran en funcionament d'aquí a 15 dies, a principis de setembre, faran que augmenti el nombre de passatgers entre un 15 i un 20%. La ministra està convençuda que els trens podran assumir aquest increment. Els abonaments gratuïts es podran comprar a partir del 24 d'agost. Abans, cal donar-se d'alta a la web de Renfe, un pas que ja han fet 200.000 persones els últims 10 dies. I encara sobre mobilitat, alguns experts aposten perquè la mascareta continuï sent obligatòria al transport públic per la previsió, precisament, que les properes setmanes creixi el nombre de passatgers en metros, trens i autobusos. Tot plegat mentre la pandèmia continua a la baixa, Bàrbara Padilla.
Ja fa 6 setmanes que cauen els contagis. Són 3.800 l'última setmana, una xifra que no es veia des del desembre. Tot i això, el metge de medicina preventiva de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla, és partidari de mantenir la mascareta al transport públic. Ho ha dit a RAC1.
Això farà, lògicament, que encara augmenti més el nombre de passatgers. Per tant, jo crec que és una mesura assenyada. Potser si la voldríeu fer no obligatòria, doncs es podria discutir, però crec que en aquests moments seria partidari de recomanar-ho i fer-ho obligatori com ho mantenim ara.
L'epidemiòleg, de fet, apunta que al transport públic la mascareta ha vingut per quedar-se. Considera que moltes persones la continuaran portant quan ja no sigui obligatòria.
Avui ha començat el curs polític a Catalunya. El Parlament ha obert les portes aquest matí amb la polèmica sobre la suspensió de Laura Borràs com a presidenta encara ben viva. Junts ha demanat a la mesa que reconsideri la decisió. El partit denuncia que Esquerra, el PSC i la CUP van vulnerar, diuen, els seus drets fonamentals, diuen el de presumpció d'innocència i participació política. Cesc Giró, quan es debatrà?
Tot i que els polítics ja han tornat de vacances, la mesa no decidirà sobre la reconsideració fins a principis de setembre. Mentrestant, Junts i Esquerra tenen pendent negociar com queden les funcions de la presidència. Laura Borràs ja ha dit que no dimitirà, i l'única solució perquè Junts conservi les atribucions seria, per tant, una dimissió de la vicepresidenta, Alba Vergés d'Esquerra, i la secretària Aurora Madaula, de Junts, i que s'intercanvien aleshores els càrrecs en una votació al ple. Si això no passa, de moment és un escenari remot, Vergés serà qui presidirà el pròxim ple. Ho farà amb l'amenaça de represàlies judicials si compta el vot de Lluís Puig. Més enllà del Parlament, la suspensió de Borràs també amenaça l'estabilitat del govern. Alguns sectors de Junts demanen deixar l'executiu per la suspensió, però també per la taula de diàleg. Pere Aragonès, però, intenta blindar el govern de tot aquest rebombori. Vol centrar tots els esforços a negociar pressupostos i abordar la incertesa econòmica i la inflació.
A Madrid, el curs polític, en canvi, començarà la setmana que ve. Pedro Sánchez, però, ha parlat avui per negar que hi hagi una crisi al govern espanyol. Per això ha descartat totalment una remodelació, tot i les especulacions dels últims dies. Alguns mitjans, Sánchez demana precisament als mitjans de comunicació que ho asseguren, que deixin, diu, d'intoxicar. Anem a la capital espanyola, Ion Gracia.
Sí, el president espanyol ha assegurat a La Palma que aquest govern aguantarà fins al final de la legislatura.
Entiendo que las informaciones que se publican son para que yo luego responda y diga que efectivamente no hay ninguna crisis de gobierno y se traslade una imagen de que este no es un gobierno estable, de que no es un gobierno... Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura y, por favor, una cosa es informar i altra cosa és intoxicar.
Sánchez va assegurar fa uns mesos que no hi hauria canvis a les principals posicions del PSOE i finalment va canviar a la portaveu del partit i al del Congrés.
I si del que parlem ara és de l'inici del curs escolar, el Departament d'Educació defensa que el seu avançament aquest any, el 5 i 7 de setembre, servirà per millorar les notes de les competències bàsiques. Ho ha dit al Versió RAC1 la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, després que s'hagi constatat una caiguda en picat de les notes durant 3 anys seguits dels estudiants que acaben l'ESO.
Aquests dos cursos han tingut conseqüències i alguna d'aquestes conseqüències també ha estat a nivell de rendiment acadèmic. És important que no deixem passar més temps, que ens posem les piles i que posem el rendiment acadèmic també a l'alçada.
Per altra banda, el govern continua mantenint que, abans que comenci el curs, arribarà a un gran acord entre el departament, els docents i les famílies. Els sindicats, però, continuen girant-li l'esquena. Pol Prats.
La portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, defensa que les posicions continuen molt allunyades. També el Versió RAC1 ha dit que no pensen desconvocar les protestes del dia 5 ni les vagues del 7 i el 28 de setembre.
No hem acostat postures de cap manera i la prova és que nosaltres continuem mantenint les mobilitzacions que tenim programades a inici de curs. No admetrem i continuarem així en peu de guerra i continuem aquesta inèrcia i ho tenim molt clar.
Les famílies tampoc no ho veuen clar. Insisteixen que l'avançament del curs i l'horari intensiu perjudicaran, sobretot, les famílies vulnerables.
Dels successos, a presó un home de 21 anys per apunyalar-ne un altre al coll mentre intentava evitar un robatori a Badalona.
Va passar l'11 d'agost i el detingut està acusat d'un presumpte delicte d'intent d'homicidi i lesions. La víctima, qui es va traslladar a l'hospital, havia intentat ajudar un altre jove a qui l'agressor intentava robar.
Detingut un taxista per les lesions a un client, que un client va patir saltant del cotxe. Això, tot i que el client intentava no pagar.
Va passar el dissabte a la Via Favència, al districte de Nou Barris de Barcelona. Dos joves van intentar sortir del taxi sense pagar i el taxista hauria accelerat per evitar-ho. Un dels dos va aconseguir sortir abans, però l'altre va saltar del cotxe en marxa i va quedar ferit greu. Ara s'acusa el taxista d'un delicte de lesions doloses.
Troben un nen de 5 anys que feia 3 mesos havia desaparegut de Barcelona. L'hauria segrestat la seva mare, a qui han detingut.
El nen havia desaparegut el passat 6 de maig a Barcelona. Tant el pare com els Mossos sospitaven que la mare se l'havia endut i l'han localitzat a una ecoaldea de Portugal. Segons Avançat el Mundo, a la dona l'han detingut a Lagos, al sud del país.
I rescatat 61 gossos i més de 150 ocells que un home tenia en males condicions a Tarragona.
Se l'investiga per delictes relacionats amb la protecció dels animals domèstics, maltractament i per capturar-los de manera il·legal. El Servei de Protecció de la Natura i la Guàrdia Civil van traslladar els animals a un centre de protecció de Lleida. Alguns van morir durant el trajecte per les males condicions en què es trobaven.
Anem a la cultura. Descobert el segon aqueducte romà més important trobat mai a Catalunya. Ha estat a Sabadell, enmig de la construcció d'un centre comercial. L'estructura és de 150 metres, però se'n destruirà una gran part amb l'objectiu de tirar endavant les obres. Més detalls, Anna Hernández.
Es va deixar veure a l'entorn de l'aeroport de Sabadell. És la zona de Sant Pau Riusec. Abans eren camps i ara és un polígon en expansió. De la destrucció de part de la troballa n'ha donat més detalls a l'ACN, el tècnic del Museu d'Història de Sabadell, Genís Ribé.
I se'n conservaran una vintena llarga de metres en la zona d'aparcament i de zona público-privada d'aquest centre comercial, que ens permetrà fer-hi visites per escoles, per grups familiars, per qui estigui interessat en aquests temes.
S'ha descobert l'inici, però no el al final de l'aqueducte, segurament a causa de les construccions que s'han fet en altres èpoques a la mateixa zona i que haurien destruït bona part de l'estructura.
I aquesta hora en marxa la nova edició de les Nits de Circ a Roses a l'Alt Empordà, amb més de 10.000 entrades venudes.
I actuen artistes de 8 països diferents, entre ells el català Eric Bu. Una de les singularitats de l'espectacle és que, tot i ser de circ, no hi ha lona. Es fa a l'aire lliure i per fer llum es juga amb més de 200 projectors.
I pel que fa a la música, l'Oreja de Van Gogh ha pujat fa pocs minuts tot just a l'escenari del Festival Arts d'Estiu a Pineda de Mar. Presenta el seu últim disc, Un susurro en la tormenta. I ara, el Cerdanya Music Festival, Cool and the Gang. Interpreten els seus temes com aquest Get Down On It. Per cert, que al barri de Gràcia, segon dia de Festes de Gràcia, avui amb concerts com el de la cantant de Sense Sal, Alicia Rey, i d'altres com Intana i Allison Angel. I pel que fa als esports, el Barça femení ha perdut la semifinal de l'Elimos Cup contra el Bayern de Munic. Ferran Cuixart, bona nit.
Bona nit, ho ha fet per 2-1 en un partit on les blaugranes els ha faltat definir les ocasions. Graham Hansen ha estat la golejadora culer. Les blaugranes jugaran demà a les 6 de la tarda a Toulouse contra l'equip perdedor del Paris Saint-Germain, Manchester United, ara mateix 0-0 al minut 63.
A l'Europeu de Natació de Roma, Carles Coll s'ha classificat per la final dels 200 metres estil.
Així és, ho ha fet amb el sisè millor temps. D'altra banda, no ha tingut tanta sort Mireia Belmonte ni Júlia Pujades, que han quedat fora de la final dels 200 metres papallona.
I què fareu avui, el tu diràs?
Doncs avui tenim una entrevista amb Ludovic Fàbregas. El jugador d'handbol parlarà per primera vegada després de la decisió de no renovar pel Barça. Pel que fa a la tertúlia esportiva, tindrem Albert Roger, Edu Polo i Toni Padilla.
El 9C, un dia en parlarem.
Sí, és dimarts, és dia de parlar de les coses que realment interessen als catalans, això m'ho han escrit, sí. De tenir present què està bé i què no en aquesta vida, segons el Víctor Cullell, que en funció de la nostra conducta ens mirarà amb uns ulls o amb uns altres. Per posar-ho en ordre, ens acompanya un dia més el Víctor. Bona nit.
Bona nit.
I, com sabeu, sempre ens porta una tercera persona perquè corrobori o desmenteixi si fem bé o no denunciant les conductes que ell assenyala aquí al 9C. Avui és amb nosaltres una de les meteoròlogues de referència de Catalunya, Mònica Usara. Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
On et tenim? Acabant les vacances, a on?
Sí, estic pel Berguedà. Mira, a Sant Julià de Cerdanyola.
Déu-n'hi-do, fresqueta o què?
Sí, ara sí. Volia connectar des del balcó, però he pensat que millor dins per no quedar-me una miqueta congelada. Després d'aquest estiu de calor que hem tingut, doncs aquests dies aquí s'està de conya.
Doncs escalfa motors, que em sembla que no saps on t'has posat. A veure, Víctor, de què hem de parlar avui o què ens has de criticar avui?
Anava a dir que el colmo una mica del meteoròleg seria acabar encostipat per fer una connexió a l'exterior, sí. No? I després el colmo d'un radiofonista també seria estar una mica fònic, que és el meu cas d'avui. Aquest matí encara era pitjor la situació i sembla que s'ha redreçat una mica. I sembla que tindrem una mica de veu, però si la Mònica és del Berguedà, no sé què n'opina ella com a meteoròloga, però per mi, gent del Berguedà, una de les millors comarques de Catalunya, preciosa, maquíssima, i es menja...
Però tu no venies a rajar?
Jo vinc a rajar, però del Berguedà no puc.
Home, a favor.
Només faltaria.
No puc. A veure, volia preguntar-vos, a Mònica i Joan, què esmorzeu normalment vosaltres, quan us lleveu?
Va, segons el que tinc a la nevera, però normalment intento fer torrada amb el bocat,
home.
I si no me'n queda... Vaig a una cosa no gaire sana, que és el pa amb oli i colacao.
Està bé. L'alvocat, molta gent et rajaria de l'alvocat. Jo sóc defensor, eh? A mi m'encanta.
A mi m'agrada amb torrada, però no m'agrada amb amanida. Tu, Mònica, què?
A veure, jo esmorzo moltes vegades. Perquè amb l'horari que faig al matí, sobretot quan vaig a treballar, que és quan tinc un ordre més marcat amb els esmorzars, esmorzo 3 cops mínim. El primer costuma ser un plàtan. El segon, un entrepà que molt sovint té alvocat, també. Alvocat, salmó, tonyina, pernil, depèn del dia. I després, normalment, una poma i un iogurt. Això els dies que em porto bé.
Déu-n'hi-do. Pregunta, us agraden la llet i els cereals per esmorzar? N'heu pres alguna vegada a la vostra vida, més de joves, potser?
Tu, Mònica, què?
Cereals, sí. Llet, no, perquè no em senta bé la llet a mi.
Jo em prenia moltíssims de cereals.
La gran pregunta és...
Ara ja no.
Què poseu primer, la llet o els cereals?
Jo la llet.
Ah, clar. Jo faig amb iogurt. Aleshores, poso primer els cereals per controlar quants em poso, perquè així ho veig millor, clar. I després el iogurt.
Efectivament, efectivament. Posar primer els cereals hauria de ser obligatori.
Hauria de ser obligatori.
Clar, sí. Hauria de venir amb el... Allò que t'entreguen, et donen un DNI quan fas X anys, no? Te'l fas, i també haurien de posar, que hauràs de posar, si prens llet amb cereals.
Això ho fan, ho fan molt als Estats
els
Units i al nord d'Europa,
sí.
Però aquí, no ho sé, jo tinc la mania de ficar-me potser massa llet i llavors matxucar allà tots els cereals.
El que es fa és posar primer la llet i després poses els cereals, t'acabes els cereals, et sobra molta llet i continues posant cereals fins que t'encanses,
sí.
No? Això és el que es fa normalment.
I et vessa, no? Sí. Et vessa la llet a vegades.
Sí. Exacte. I ja, això ho comentava perquè veníem parlant de la gent que l'anterior secció ho vam deixar amb la gent que deixa la vora de les pizzas i volia agafar el fil de la gastronomia per dir un parell de coses més. També són difícils de detectar, però faríeu bé d'esbrinar si hi ha gent del vostre entorn que en lloc de menjar 12 peces de raïm per cap d'any mengen 12 unitats d'algun altre aliment. No cal que perdeu el temps amb aquesta gent, vull dir, fugiu. I, no, és que el raïm a mi no m'acaba d'agradar, em prenc 12, jo què sé, 12 olives, 12 galetes petites. Coneixeu gent així? Perquè fugiu d'aquesta gent immediatament, eh?
No, en conec.
Sí? En conec,
no.
Sí.
Saps què prenen, Joan, en aquest cas, si no són raïms? Saps què
prenen menja? Olives, sí, realment olives, no? Però, escolta, és que és una cosa raríssima.
Jo no.
Sí, jo 12 olives me les prenc un diumenge qualsevol.
Exacte.
Ah, amb el vermut.
Exactament. També hem de parlar de la gent que posa ketchup a la gran majoria d'aliments. Carn, sobretot. Gent que demana ketchup a tot arreu. Diu, escolta, deixa el ketchup en pau, tio.
Una bona hamburguesa, Mònica, no? Allò que té el seu formatge,
sí.
Que està ben feta, potser a vegades no cal ketchup, no?
No, t'haig de dir que a mi el ketchup no m'agrada. Però potser amb mi tindries el problema amb la maionesa, perquè a vegades sí que les patates o així, si menjo una hamburguesa, també hi puc posar maionesa, per exemple. Però ketchup no.
A favor,
aquí estaríem d'acord.
Sí, no, i escolta, i si prens una hamburguesa amb patates i vols posar una mica de ketchup a les patates, està bé. Ningú es morirà per posar una mica de ketchup a les patates, però allò que... Una salsitxa, ketchup. Una hamburguesa d'aquestes fetes
no.
A casa ràpid, ketchup. No, home, no, prou. També hem de parlar d'aquest... Vosaltres esteu a favor de, quan aneu a un restaurant, sobretot, compartir les postres amb qui hi aneu? Ojo, qui
no.
Hi ha.
No. No, jo quan demano el colant de xocolata...
Per tu, no, no. En aquest cas, Mònica, a favor teu. Aquí no es comparteix.
Però és que és claríssim, vull dir, hi ha gent molt a favor, molt partidària de compartir les postres. Dius, aviam, tu et demanes una cosa, si vols, ja te n'agafaré un trosset, vull dir, no dic que no, d'agafar un re, una culleradeta, però no, agafem un postre tu, un postre jo, escolta, no, deixa't de postre, el postre és per mi, que jo demano el que m'agrada, no sé que hi hagi dos postres que siguin allò brutals, que me'ls hagi de demanar sí o sí, i els hagi de tastar sí o sí. Compartir postres en aquest programa... El Joan Torres diu que sí, no?
Depèn de quan.
Depèn de quan.
Després anirem a fer una pizza i compartirem la pizza, vull que... Tu a vegades ets menys partidari.
De sí, potser sí, potser sí. Dels adults que encara fan el calendari d'advent, què me'n dieu?
Ells mateixos, per ells, o que el preparen
sí.
Per algú?
No,
per ells mateixos.
Clar, si tens fills i tal, està bé fer el calendari d'advent. A mi de petit era una cosa que m'agradava bastant,
sí.
Però arriba una edat que potser ja no cal, no? O què?
Jo no l'he
no,
fet mai, ni... Vaja, no soc, estic totalment out d'aquest món. Però tu, Mònica, què?
No, jo tampoc n'he fet mai.
Els meteoròlegs, no?
No, l'he preparat per nens, però sí que és veritat que a vegades gent del meu entorn, sobretot, he vist que fent temes de cosmètics, no? Que crec que van a una botiga, ja el compren fet i cada dia tens la sorpresa. Que això està bé, si te'l fas tu mateix, llavors ja no té gràcia, no? Però si vas a una botiga i en compres un de fet d'aquests de sorpresa, tampoc em desagradaria a mi, eh?
I mira, acaba d'entrar...
Comprar-me'l no, però si me'l regalen, sí.
Està bé, jo, i si sou pares, teniu criatures i teniu fills i voleu fer el calendari d'advent amb ells, home,
sí.
Això està bé, però deixem-ho aquí. I ha entrat el Jaume Molló a l'estudi, el podem atracar un moment, si tinguéssim temps, però hem de parlar, Jaume, de la gent que és de l'Espanyol en futbol, de la Penya en bàsquet, del Reus en hoquei, del Granollers en handbol, del Santa Coloma en futbol sala i de la Sant Boià en rugbi, tot.
Sí, tens 10 segons, Jaume.
Està molt bé, fantàstic,
eh?
Sí, per què no?
Però no ens hi posarem. No ens hi posarem, perquè això és un jardí ja massa
pantanós.
Escolta, Víctor, no tenim més temps. Avui acabes la teva secció.
Sí,
primer de tot, deixem acomiadar la Mònica Usar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Espero que tornis amb molta energia després de les vacances. I a tu, Víctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos durant l'estiu. Has rajat de tot i més.
A tort i
ha estat un autèntic plaer.
A tu, Joan Torres, gràcies.
I ens hem d'acomiadar perquè anem cap al temps. I és que Xavi Segura, pendents de les fortes tempestes que demà afectaran a moltes comarques, eh?
Exacte, uns xàfecs que començaran a caure al matí a punts del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona i que aniran guanyant força i extensió amb el pas de les hores en aquestes zones i també a la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu principalment, tot i que poden aparèixer de forma dispersa pràcticament a qualsevol punt del país. Les tempestes seran localment violentes i aniran acompanyades de pedra, calamarsa i fortes ventades, així com de forts aiguats que poden deixar 30 o 40 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Les temperatures baixaran encara més, amb calor molt moderada al migdia i nits més fresques en conjunt.
Gràcies, Xavi. Doncs fins aquí el 9C d'avui, un programa que hem fet als serveis informatius de RAC1, l'Enric Soto als comandaments tècnics i la Ruth Caral a la producció. Nosaltres tornem demà i ara us deixem amb el Tu diràs amb el Jaume Molló. Bona nit.